Les hommes y trouvent des mains.
Un diccionari és un laberint de connexions infinites. Un concepte porta un altre, d'una paraula en neixen 30 més. Però si a més el diccionari és una antologia cultural trufada de referències, la lectura esdevé una festa per no sortir-ne mai. La memòria vintage que ha parit Vicenç Pagès Jordà és una invitació sense nostàlgies de naftalina a celebrar tot allò que la música, la literatura, la llengua i la cultura pop, en definitiva, ha fet de nosaltres des dels anys 60 i 70 fins aquest 2020. Parlem, doncs, de memòria cultural amb l'escriptor Vicenç Pagès Jordà, amb la Maria Rovira, Oia Sherman, amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà. I amb el Joan Lluís Lluís visitarem la Biblioteca Imperial de França des de la segona novel·la de Jules Verne. Avui, des dels records, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie's enchanté. Happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tu Cabaret.
I obrim avui amb aquest cabaret, amb aquest benvingut, Vicenç Pagès Jordà, com estàs?
Què tal, molt bé.
Com anem? Maria Rovira.
Hola, què tal?
És un plaer tenir-te a Ciutat Maragda, també.
Home, tu diràs.
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Borja Bagunyà.
Com va?
Avui convocats per parlar d'un llibre que en realitat és un full de ruta inacabable. Sona Willkommen, entre altres raons, perquè és una de les moltíssimes referències que hi apareixen, aquesta memòria vintage, és el títol que Vicenç ha publicat a l'editorial Empúries. Hem de dir que en format diccionari, entre altres raons, perquè tu expliques, dius, per facilitar troballes imprevistes, no? Que és aquesta gràcia que tens amb un diccionari que pots anar obrint de manera aleatòria i anar trobant per allà tot de, en fi, manifestacions culturals, històriques, socials, lingüístiques, de tot tipus.
Bé, el diccionari és una manera d'ordenar que et treu força responsabilitat com a autor, perquè ha sigut preguntar què és més important, la política, la música, i dius, comences per la A i acabes per la Z. No hi ha jerarquia, i això a mi em va agradar molt, aquesta idea de que no, en realitat no hi ha un discurs, sinó que hi ha 400 entrades, no hi ha ordre tampoc, i em sembla que amb aquesta acumulació un es fa una certa idea de, com a mínim, de com jo recordo allò. Tampoc tinc clar que fos així, però més o menys s'hi sembla.
Hem de dir que hi ha una lectura, jo diria, implícita sempre en aquest llibre, no? Que hi ha un pèndol que va entre de com hem llegit això són 60 anys aproximadament, per posar un arc una mica generós, entre els boomers, és a dir, la generació nascuda dels baby boom, i els millennials, no? I entremig, no, jo m'agrada més pensar, i per això també avui volia convidar la Maria Rovira, que els que
en
seguiu...
En qualitat de millennial, és
no,
això?
No, deixa'm dir que els que seguiu l'Estat de Gràcia i l'Irradiador i KTFM la coneixeu com Oia Sherman. No?
Maria Sherman, que és una combinació una mica estranya, però que contra la que sembla que ja no puc lluitar.
Perquè, efectivament, jo et diré Maria, en tot ja cas, avui aquí a Ciutat Maragda, perquè malgrat la generació, és veritat que ella té una... Tu tens un peu a cada riba, no? És a dir, en aquest llibre de Vicenç, per exemple, és difícil que se t'escapin alguns referents, malgrat que convius amb aquesta dualitat.
Jo diria que hi ha uns que formen molt part de mi i d'altres que han estat un descobriment d'anar fullejant i dir, com una altra clau d'interpretació, no?
Alguna llacuna.
Sí que facilita molt que estigui per ordre alfabètic, no? Que l'intertext és molt fàcil, perquè dius, veure aquesta fitxa, aquesta i aquesta, i saps perfectament on són. Per tant, sí, jo penso que com a criteri d'ordenar és fantàstic.
Sí, llavors hi ha com una mena de prehipertext, que és que hi ha paraules en negreta que et porten altres, i això permet una mínima ordenació que pot ser temàtica o pot ser fins i tot fonètica, no? Perquè que una paraula remeti a una altra no vol dir que siguin equiparables, sinó que pot haver una relació una mica peregrina, ni que fos com una rima, o dos senyors italians, surt, per exemple, Fittipaldi i surt Falconetti, que en realitat no tenen res a veure, a part d'un cert origen italià.
Hi ha també, que això és una cosa que jo volia celebrar molt d'aquest llibre, dues actituds, n'hi ha moltes més, però dues actituds com a mínim dignes d'aplaudiment. Una és que no hi ha
Judici de valor, és a dir, no hi ha aquesta actitud horrorosa de dir no, és que els ara no en saben res o abans tot era millor, no, hi ha gairebé una mirada científica sobre això, no? I l'altre, que a més no hi ha una mirada nostàlgica en el sentit literal, és a dir, no hi ha un dolor pel retorn, sinó això, una aproximació d'entomòleg.
Sí. És que clar, quan et pregunten si estaves millor ara que abans, és com et pregunten què va ser millor, l'any 2003 o... Vull dir, és que el 2003 tothom li van passar coses interessants, desastroses, tens traumes, tens alegries, i és clar, comparar unes dècades amb una actualitat que és força variada, ho trobo força ridícul. I en alguns aspectes, per exemple, l'hora d'escoltar música estàvem francament pitjor, però molt pitjor, perquè necessitaves els discos, havies d'aconseguir que algunes a Londres, te'ls deixaves i no tornava. Fenòmens com ara llegir revistes de música i sentir parlar de cançons que no havia sentit mai i que podies tardar temps a sentir-ho. Jo recordo quan es va començar a parlar de Police, doncs vam estar un any sentint parlant de Police sense haver escoltat mai. I llavors, quan vam escoltar Message in a Bottle, va ser molt decebedor. Perquè tot i que està bé la cançó, després de... Semblava que jo era la bomba
més gran.
Clar,
porto un any pensant en això.
I en canvi, en termes, per exemple, de lectura, és a dir, també de vocabulari, de filortografia, per exemple, els millennials pràcticament hem llançat la tovallola. O sigui, no hi ha manera de per exemple, es feia un examen inicial per entrar a batxillerat que es feia als 12 anys, que era un dictat que ara no passaria ningú que hagués passat-se l'activitat. Ningú. És a dir, que en alguns aspectes hem millorat i en alguns hem empitjorat, i tampoc hi ha una certa... un col·lectiu generacional homogeni, perquè, clar, evidentment, podia ser ric, podia ser pobre, podia ser de poble, podia ser de ciutat, podia ser noi, podia ser noia... Tot això, evidentment, varia molt.
Parlant d'ortografia, saludem en aquest moment el senyor Virgili, que ens està escoltant. T'imagines que entra un polèmic?
El tenim al telèfon, només cal cridar-lo.
Jo anava a afegir que, més, en la qüestió del diccionari o de l'ordenació alfabètica, també hi ha un altre factor, que és la definició.
Sí.
No només descrius, no només... De fet, no és un text, diguem-ne, en aquest sentit memorialístic, ho és, però en el sentit de la definició de conceptes clau.
Sí.
Llavors, com has enfrontat tu aquesta definició? Ho dic perquè n'hi ha una que jo tenia aquí marcada, que m'ha encantat, que és la de contracultura, sí, i que això m'interessa.
Ah, sí.
I la defineixes com nom que durant els anys 70 rebia la cultura actual.
Efectivament.
Punt.
Efectivament. No, esclar, o sigui... si tu t'haguessin dit que Bob Dylan guanyaria el Premi Nobel de Literatura, era això... O que doncs grups de la movida serien els sacerdots, diguéssim, de la cultura durant dècades, o sigui, el que semblava que era innovador i trencador s'ha convertit en una espècie de generació tap, per entendre'ns,
que també en parles, que, de la generació
tap. O sigui, Bob Dylan per mi és generació tap, o sigui, aquest senyor quan deixarà que els altres toquin o guanyin premis o així, no? En política també ha passat. Llavors el que era més trencador ara s'ha convertit en obligatori, per exemple, llegir còmics, que era una activitat una mica clandestina, als nostres pares no els agradava que llegissin còmics, ara pràcticament és obligatori llegir còmics a l'escola. I és a dir, hi ha, en molts aspectes aquesta definició és veraç.
Clar, i després jo diria que hi ha una cosa que lliga molt amb aquesta definició i moltes altres, que és l'humor.
Sí.
No? Perquè jo tenia també al cap la com defineixes semiòtica,
sí,
que es podria definir de moltes maneres, i en fi, faig una definició per dir que no, que no es va menjar el sí. món, malgrat que semblava sí. que s'havia de menjar el món. I crec que hi ha moltes... una mirada que és, sí. que és molt humorística, sí. cap a la pròpia generació i cap al pas del temps o la sociologia que s'agafa per donar sí. sentit a la vida.
No, agraeixo aquesta aportació perquè, és clar, a vegades sembla com una mena de bagul dels records cutre, no? I clar, per mi la idea era dir alguna cosa de cadascuna de les definicions. I tenia... De fet, n'hi havia més... Però hi havia coses que hi eren i ja no hi són, però que jo no tenia res a dir, o humorístic, o original, o que tingués una mínima gràcia, i per tant van anar saltant, hi havia moltes coses. És a dir, que en realitat no és tant un recull de paraules com de definicions o de reflexions, perquè si trobes una definició que tothom ja sap, no té cap sentit. Clar. Era una mica un diccionari, una mica per tocar una mica la pera, si em permeteu el vintagisme, no? Clar, si tu folleges i ja ho saps tot, que és una mica el que passa amb Jo fui a GB, que és una mena de tautologia... no?
Sí, t'expliquen tot el... és el que es busca, no?
T'expliquen tot el que hi era i dius, i? Vull dir, clar...
Efectivament, som aquests, som aquí. No? No, per exemple, quina paraula ha saltat? Quina paraula no trobarem?
Bé, jo cada llibre que faig queda com un arxiu de coses que salten i cada cop que hi entro trobo que, o sigui, és molt pitjor del que recordava, no? Perquè...
I quin nom li dones a l'arxiu? Ara ja, per curiositat absoluta, perquè jo els hi no, poso escorrialles.
Sempre es diu restes.
Bé, és més...
Recordo que hi havia una paraula que a mi em feia molta gràcia, que era ampliadora. I el meu editor em va dir, això no té cap interès. I vaig pensar, potser és veritat. Era una ampliadora... O sigui, jo tenia, amb uns companys, teníem un... Bueno, amb uns amics, teníem una ampliadora a mitges, que era marca Meopta, que era una ampliadora
txecoslovaca. Quina gran andròmina,
l'ampliadora.
Ho dic perquè no tinc ni idea del que és ara.
Teníem un garatge amb una habitació fosca i allà revelàvem fotografies. Llavors teníem unes càmeres reflex, teníem uns rodets ACFA, teníem unes cubetes amb àcid acètic fixador revelador i teníem l'ampliadora que posaves el negatiu, projectava i posaves allà un paper i et feies el positiu. I això per mi era molt indicatiu d'una època, perquè era quan no, era predigital absolutament, era aquella pudor d'àcid acètic i la llum vermell i tot això, però evidentment no és una experiència compartida per molta gent no la tenia, llavors aquesta paraula va saltar. Per mi tenia una vinculació sentimental i personal, però potser no tenia gaire gràcia com a definició.
Clar, el que és una ampliadora.
Sí, no, ara he pensat en Blow Up, Antonioni, tot.
Exacte,
això, sí, aquest moment.
És això,
sí, sí,
és això.
Era que em faltava la paraula, diguem-ne.
És això, la pinça, que venien unes pinces especials, que tenien un nom que no recordo, que eren només per... no eren les de roba, eren unes pinces de color taronja, que les penjaves allà, i...
La llum vermella, no?
La llum vermella, però també hi havia la part de fer el negatiu, o sigui, també treballava amb el negatiu. I si feies un positiu malament, perdies paper, però si feies el negatiu malament, ho perdies tot. I alguna vegada havíem sacrificat algun negatiu, allò que se't feia a pols, i t'havies estat 2 mesos fent unes fotos molt pensades i allò quedava absolutament destrossat.
Ara que la Maria comentava això de Blow Up, clar, una de les coses que també és molt interessant d'aquest exercici de memòria vintage és que també codifiques tot un imaginari. És a dir, no només són definicions o contradefinicions o una reelaboració de tota una època, sinó que tot aquest sistema de paraules clau també són elements d'un imaginari que encara persisteix això en pel·lícules o persisteix en referències, però que ja s'han allunyat del seu referent, no?
Sí.
Llavors, com, sense, una mica el que deia el David abans, com tornar aquest referent sense fer-ho nostàlgicament, sinó fent llegible coses que si no no llegiria.
És una mica un llibre fet perquè m'empipava una certa visió de l'època que no era la que jo recordava, i que, en canvi, predomina, o sigui, s'ha fet com mainstream, escoltàvem 1.000 cançons, però d'aquestes 1.000 sempre sonen les mateixes 30 a Kiss FM, no? Per exemple, abans d'entrar parlàvem d'una cançó de la Tos, que era una persona que tossia.
Sí.
No l'he sentit mai més, aquesta cançó. No la posen ni a melodia, ni enlloc. No sempre ponen les mateixes cançons, i per això jo podia reivindicar Deep Purple, per exemple, que no sona gaire en les emissores Revival, que és com abans se'n deia el retro, no? Revival. I llavors m'agrada parlar-ne. Per exemple, un dia, quan es va morir aquell senyor Grassonet que es xutava heroïna...
Hauràs de concretar més.
Potser hi ha bastantes
Hoffman,
persones...
Philip Seymour Hoffman, l'actor.
Philip Hoffman es va morir, i llavors va sortir un reportatge dient, home, quina ximpleria xutar-se heroïna ara. S'entén que als 70, com que ningú sabia que era dolenta, s'entenia que la gent ho fes, però ara, i pensaves, a veure, tothom sabia que era dolenta l'heroïna als anys 70, què t'estàs inventant tu, no? O un dia recordo també un senyor de Radio 3, bé, un jovenet de Radio 3, que va posar la versió de My Way de Nina Hagen, i de cop diu, sí, perquè és la versió de Nina Hagen que després va fer Sid Vicious. Dius, perdona, era al revés. Primer va fer Sid Vicious i després... Clar, perquè d'alguna manera, si tu hi ets, recordes la seqüència. però vist amb el temps, la gent s'inventa coses com si estiguessis parlant del segle XIII i dius, perdoni, hi ha una sèrie d'aclariments, vull deixar unes quantes coses clares.
Perquè... una mica de rigor, no?, en aquest llibre, per fi.
I després també diries que hi ha una idealització de la teva generació en aquest passat?
No de la meva, de les que van venir després.
Sí?
Sí.
És a dir, 70s, 80s idealitzats.
Clar, o sigui, hi ha una certa sensació que allò era autèntic i que allò era de debò i que allò era pur, i quan mires enrere penses, bueno, és una visió molt infantil aquesta, no? I era... també podies dir que, per exemple, i les coses feien més pudor. Això normalment no es diu, no? Però esclar, tu entraves en una cuina, clar, les campanes extractores no eren les d'ara, a la casa se sentia el ducados des de la porta d'entrada, o sigui, hi havia una pudoreta, però no es parla de la pudoreta.
Sembla al principi el perfum, no? Però
sí, exacte.
En els 70-80.
Sí, es parla molt de l'autenticitat i dius, bueno, per exemple, no sé... ara mateix, que estem tots aquí en màniga curta, feia força fresca en aquella època, no? Però no hi ha aquella nostàlgia de gelar-te els dits, no? Vull dir, llavors, com aquesta nostàlgia temàtica selecta, però són 400 coses com podien ser 800.
És el dia de la rosa i m'ha sorprès.
Tu, Maria, has crescut amb aquesta sensació ambiental, diguem, que com deia el Vicenç, no? Que tot allò que era, tot allò d'abans era més autèntic, i penso també en referents que surten aquí, eh? Tu veus imatges de Canet Rock o de Woodstock, sí. I tal. No, allò era l'autèntic. Nosaltres, els que hem crescut als anys 90, és una cosa descafeinada.
Clar, jo crec que tot allò analògic, no?, el punt aquest irreversible, ho fa com molt romàntic. I aquesta història que si la cagues un cop gravant un caset, doncs allò ja queda així. I en canvi, doncs, el digital és molt més escèptic, no?, en tots els sentits, també.
Sí, però és que hi ha molta pèrdua aquí, diguéssim.
Sí.
Es perdien moltes coses. Ara hi ha com una acumulació, però mira, jo l'altre dia, o sigui, ahir, anava pel carrer, vaig veure una bicicleta que tenia al darrere un portanens, d'aquests. Els portanens han evolucionat amb el temps. I el que vaig veure ahir, per aquí l'Eixample, era un portanens de fa 20 anys, que ara ja no es porten. Llavors vaig recordar, clar, jo tenia aquest portanens, havia portat la nena aquí al darrere durant molt temps, i no tinc ni una sola fotografia que aparegui al portanens. O sigui, s'ha perdut absolutament. Hi ha molts records rellevants que són memòria perquè no han estat fixats. I en canvi ara, doncs, tens... no sé, un dia vas a menjar un gelat i et fas 250 fotos penjant el gelat. Dius, home, m'agradaria tenir la foto del portanens. Era tan autèntic que te l'has de recordar perquè no hi ha cap document gràfic, no?
Precisament jo crec que això fa que les coses semblin millors, no? També pots seleccionar més. Si queda una foto del Canet Rock, en canvi és això, les 250 fotos del gelat, no només totes segurament seran poc icòniques, sinó que tampoc en perviurà cap. Jo, de les fotos que faig avui dia, no sé quantes existiran d'aquí 20 anys, segurament cap.
La foto és un tema important. Hi ha una entrada que estic molt satisfet d'ella, que és àlbum. Perquè àlbum... clar, si sabem una mica de llatí, és blanc. Llavors, tu et compraves un àlbum que estava en blanc i l'anaves emplenant. Tenies un àlbum filatèlic, tenies un àlbum de fotos, tenies un àlbum de cromos, que allò inicialment estava buit i de mica en mica, d'una manera molt lenta i costosa, s'anava emplenant. Llavors, clar, els que teníem àlbums, els àlbums tots s'acaben més o menys, jo diria, a començaments del segle XXI, perquè molts teníem àlbum per anys, no? Les vacances de Roma, no? L'any 98. Estiu de no sé què, casament. I llavors, realment, que els àlbums s'acaben, perquè com que ja tens 250 fotos de cada esdeveniment, els àlbums no tenen cap sentit. I es podia fer un estudi, no?, a veure quin any s'acaben els àlbums, perquè també s'acaben els àlbums els segells, evidentment, era un entreteniment pre-Netflix, no? Vull dir, esclar, un cop tu tens totes aquestes sèries, no t'entretens allò amb els segells de Franco, que tots teníem les col·leccions de segells de Franco, que eren molt variades, i mirant enrere potser sí que era autèntic, però era una forma de tedi important.
Però és que aquí hi ha una cosa que per mi és molt important, que ara estem començant parlant de la part, agafant el títol, que és memòria vintage, o vintage. Estem parlant de lo vintage, però el que també és molt important és la qüestió de la memòria. És a dir, sí, ara sí. Esteu comentant això de les fotografies,
sí.
I crec que és un dels punts crucials també aquest canvi d'època, perquè una de les qüestions que han canviat més és la manera com recordem, què recordem, com aconseguir recordar alguna cosa, també pel flux d'inputs, pel flux de captures, etcètera. No? Sí. A mi m'agradava molt que comencés el diccionari amb aquesta observació que fas de l'absència, no? De dir, bueno, quan tu mires enrere i des d'allà mires aquí i des d'aquí mires allà, el primer que es nota és l'absència d'una sèrie de coses, dius, que llavors no hi eren i sense les quals no podem viure ara.
Sí.
No?
Aquí... Les dues paraules són rellevants. Vintage o vintage, com has notat, són dues maneres generacionalment diferents de dir el mateix. Perquè els que venim de l'escola francesa, o sigui, que feien francès, en cap moment se'ns passa per cap dir-ho d'alguna manera que no sigui vintage. O sigui, és una paraula aguda, claríssima. Però, en canvi, la gent que ve de la llengua anglesa diuen vintage perquè l'han agafat de l'anglès, tot i que és francès, no? I, per tant, només com algú pronuncia el títol, tu ja veus les coordenades temporals.
Vintage o vintage?
Jo crec que ara es pronuncia un altre cop vintage, no? Perquè és aquest retorn un altre cop.
Clar, perquè, o sigui,
perquè el vintage
la manera,
està de moda.
La manera vintage de pronunciar vintage és a la francesa.
Però hi ha un parell...
I el retro? Bé, és una altra història.
Sí, no, és que retro és un fals. Ah, no, retro es pronuncia com a Sòria, o sigui,
no, però...
retro. No hi ha cap dubte.
No preguntava si es deia retro, però dic, hi ha algun matís entre
retro i vintage? És molt important, perquè vintage és la ràdio vella i retro és la ràdio nova que fa veure que és vella, que te la venen... dissenyada, que sembli vella, però tu ja saps que no és vella.
Tot i que ara també hi ha un fals vintage, que seria un vintage retro. Clar, que ara fem veure que això és vintage.
Clar, quan tu vas al brocanter, diguéssim, s'ha de saber quan és vintage o quan és retro, perquè la diferència és del triple
de preu.
De preu, no? Perquè, esclar, i llavors hi ha com aquest moble decapat provençalitzat, que potser és de l'IKEA, i te'l venen com a vintage, però és un fals vintage.
Per si hi ha cap dubte, mireu el preu, i jo crec que en el preu hi haurà la diferència. Ja sobre vintage hi ha un parell d'entrades sobre aquesta noció de vintage. Diu, més que Doris Day, més que Luis de Funes, fins i tot més que Antonio Machín, el personatge més vintage de tots és Déu.
Efectivament.
Déu omnipotent, hem d'entendre?
No, Déu en la conversa. O sigui, quan algú parla de Déu, ja saps exactament. Ara tu fas un xat amb algú que et diu, sí, jo tinc 20 anys, i de cop diu, Déu-n'hi-do, me cago en Déu, valga'm Déu. Dius, perdona, tu en tens 60. Vull dir, tu... O sigui, la presència de Déu en el llenguatge, diguéssim, col·loquial, és clarament de l'època.
Vol dir presència d'anys.
Digues?
La presència de Déu vol dir presència d'anys.
Sí, perquè era un senyor que es va morir més o menys al canvi de segle, i llavors alguns encara el tenim present, però si tu quan vas néixer no hi era, quin sentit té parlar-ne?
Sí, sí, parlant de senyors que es van morir, l'altra frase de...
Aquest col·lectiu.
Aquest col·lectiu, diu el Vicenç en el llibre, també en un moment determinat, ser vintage, atenció, ser vintage és recordar Francisco Franco i les llàgrimes d'Àries Navarro.
Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Clar, converses que he tingut a vegades amb alumnes, que els meus alumnes cada any són més joves i jo sí que igual, no? Parteixo d'aquesta evidència, no?
I cada any t'ho semblen més?
No ho són, no? O sigui,
No, però vull dir... Però que sempre... que crec que hi ha professors que diuen, ostres, crec que els d'ara són més petits, encara que tinguin la mateixa edat.
Sí, però és clar, això ho pots dir tu quan sempre tens la mateixa edat. En la mesura que tu cada any ets més gran, o sigui, quan tu te'n vas no pots dir que l'altre està més lluny. Ets tu que te'n vas, no? Però un dia els hi parlava de Franco i de cop un diu, ostres, tu hi eres? Perquè clar, Franco és com si jo parlés de Leonardo da Vinci, no? O sigui, és el passat remot. I no se'ls havia acudit que tenien a davant una persona, un ésser humà, que havia conviscut amb Franco. Dic, no només hi era, sinó que me'n recordo, no? I s'explicava això d'Arias Navarro, del testament, que a l'escola ens van penjar el testament el testament final de Franco i la salutació de Juan Carlos, un al costat de l'altre, davant del lavabo. I llavors sempre vinculat al lavabo amb... o sigui, era el mateix... Era un pòster dissenyat igual que tu veies que algú havia fet el testament de Franco i la benvinguda, que tenia el mateix format. I llavors, recordar això, i a més, a davant del lavabo, et dona una idea de la transició força gràfica.
Jo crec que eren uns visionaris polítics, no hi ha el teu centre educatiu, diguéssim.
Clar,
on ho posarem, aquí?
Era un centre...
Podria haver anat a molts llocs.
Força de dretes, però no sé per què van posar els pòsters aquests a davant del lavabo. No sé, potser pensaven que venia la revolució soviètica i van pensar, els posarem en un lloc...
Que s'ha piat, no?
I així sempre encertarem, no?
En l'apartat lingüístic, tota l'estona estem referint-nos a expressions i segurament perquè la llengua és un dels elements que més muten i més proteïs al llarg d'una cultura i, per tant, és també un bon termòmetre on som en cada moment, no? I jo he preparat també, això va també per tu, Maria, que ets qui, insisteixo, tens un peu a cada riba, una mena de test, de paraules, una mena de diccionari de traducció vintagès actualitat o vintagès millennial que acompanyarem, a més, amb una música una mica vintage. Molt bé, Ruperta,
passi... Somriures de reconeixement, exacte. A la taula... No,
un, dos, tres, respondre altra vez.
Això és un, dos, tres,
això
va.
Això és una de les músiques que sonaven durant aquest concurs ideat per Chicho Ibáñez Serrador, fa ja molts anys i que va tenir unes quantes edicions. Doncs bé, dèiem abans, en vintagès, Magdalena, ara en diem...
Muffin.
Molt bé, caram. Abans en dèiem footing, ara en diem...
Running.
Molt bé. Abans en dèiem lligar, ara en diem...
No sé què és, pillar catxo?
Sí, pillar. Abans en dèiem videoclubs, ara...
Ara és Netflix, no?
Netflix, abans en dèiem falòrnia, ara...
Trola? Fake news?
Fake news, ara, molt bé, caram, tu. Abans en dèiem Spiderman, ara és... Una qüestió de pronúncia, en aquest cas. En dèiem Spider-Man.
Ara és Spider-Man.
Ara és Spider-Man.
Que no ho he dit a la meva vida,
quan,
però...
Jo, quan érem petits, es va estrenar la trilogia clàssica de Star Wars, que a l'època era la Guerra de les Galàxies, i aleshores també es va estrenar el Retorn del Jedi. Doncs bé, ara els nens juguen a Jedis. Això del Jedi ja ha quedat una cosa...
He de dir, petit incís, que ja em sembla bé, perquè sempre que surts del país i dius Spider-Man i Jedis i U2, la gent se't descollonava.
Amb Wi-Fi també hi ha un problema.
U2 va durar molt, eh? U2 va durar molt. De fet, encara se sent a la ràdio.
U2, REM.
U2, que després penses 3, no? U2, 3 i 4.
I dius U2 encara perquè no en parles gaire, no? Però Wi-Fi el demanes a qualsevol bar. Sí. Això és un drama.
I a fora se n'enriuen bastant, eh? Clar. És aquesta cosa de... Allà, que això és Espanya, pel món sencer. A Espanya en diuen Wi-Fi. I a Itàlia se n'en foten molt, per exemple.
Puzzle,
sí, sí. En tot cas, home, i després n'hi ha una... Escolta, 10 de 10, aquest concurs. Però hi ha un cas proverbial que amb la Xarma alguna vegada n'hem parlat, que és el verb, i que analitza el Vicenç allò amb detall, el verb ficar, que és curiós perquè ha esdevingut... polisemiquíssim, no? En l'època ficàvem les coses a dins, és a dir, era una qüestió física. Ara, escolta'm, què fica a la pissarra? Vol dir què fica a la pissarra?
Sí, sí.
Dius hem analitzat, vols dir que tu has fet aquest discurs a la redacció i jo t'he escoltat, no, David?
Gràcies, Maria. És això.
Ara ha ficat un exemple.
Ha ficat un exemple.
Sí, però és una qüestió que travessa més a més generacions. Ho diuen amb 8 anys, amb 10, amb 15, amb 20, no? I ara tot es fica de la mateixa manera.
Fica't al telèfon. És estrany.
I després, en canvi, hi ha una altra paraula que sobreviu generacionalment, però que a la nostra època, jo crec que era intransitiva, que era flipar. Flipàvem intransitivament. Ara ho flipes, no?
Sí.
El flipar-ho.
Exacte.
Sí. Però encara, vull dir, jo crec que s'utilitza més en flipa això. Per tant,
sí,
crec que ho flipo no es diu tant, no. Què et dic? No sé, però és que jo
ja
tampoc...
Ja és vintage.
Tampoc, però a mi em fascina perquè hi ha paraules que sí que tornen. Jo me'n recordo quan de sobte, jo què sé, fa... 5 anys o algú molt de ressaca que diu estic tullit. Estic demacrat, no? Aquestes menes de paraules
fora,
crístiques. Ah. Estic demacrat, tullit, m'encanta. Jo crec que hi ha una part molt rica en simplement tornar a recuperar paraules com antigues.
Sí.
Perquè...
M'han flipat el que ha passat, perdona, és que abans era un estat transitori, o sigui, estic flipant, i ara hi ha gent que són flipats, o sigui, ja és un estat, o sigui, ja, si ets flipat, ho ets ara i l'any que ve també.
Flipat, un motivat.
Sí.
S'ha fixat, no? És allò que deien que si fas carotes et quedaran fixades, doncs si dius que flipes molt, t'acabarà passant.
El flipar provoca un estat permanent de flipesa.
Clar, jo una de les coses amb les quals he flipat del llibre és el... No, és també com expliques l'evolució dels usos, que clar, això és com una cosa ja molt, molt de precisió de les quals moltes coses jo no n'era conscient, no?
Sí.
I entre d'altres exemples n'hi ha un que m'ha encantat, que és el de la paraula halà, que jo és a dir, que em sumo la reivindicació de halà i que desconeixia absolutament tot el que en dius.
Bé, gitano, és esclar, el parlar gitano... Jo tampoc ho sabíem nosaltres, però quan deien estar xapat o aquest tipus d'expressions més col·loquials, però després he descobert... És que amb halà el que passa és que, clar, la gent ho escriu amb jota i després seria gelar, no? Perquè si és jota, llavors si dius anem a gelar, diguéssim, no és... Queda com una mica com Groenlàndia, no? Anem a gelar. I clar, s'escriu amb una H que ha de ser... aspirada, per tant, no és halar, com si anessis a treure, sinó halar. Mm-hmm. No?
Això a vegades ho s'escriu amb K-H, no? Ara en llenguatge col·loquial de jefe.
Halar.
Què passa, jefe? Sí. Doncs potser seria una solució, K-H.
Sí, però si dius halar, ho escrius amb K-H, i si dius halar, ho escrius amb H. És com dius hey. Hey.
Sí, clar, més anglès.
És més anglès, sí.
També, entre altres, m'he fet pensar etimologies particulars que apareixen aquí de manera fins i tot accidental, és a la babalà.
A la babalà, sí, és Déu una altra vegada, esclar. Fins i tot quan parles de Déu en àrab, és vintage. Perquè...
És encara més.
Sí, ojalà, és el mateix cas. O sigui, hi ha dues formes que surt a la, una és correcta i l'altra és incorrecta. I, esclar, la correcta és vintage. Ojalà ho pots dir, però si usa la babalà ja sembla que siguis un professor de català o així.
És curiós amb això que dieu del retorn de paraules, no? Perquè també notaves... notava dues coses, que pensava el tall no és horitzontal, perquè després hi ha aquestes transmissions estranyes de l'ojalà, que jo el dic, com si sóc vintage ja d'això, però sí que ho recordo, que em feia molta gràcia, que ho deia molt la meva àvia. Llavors és una paraula que va saltar directament, mons pares no ho van dir mai.
Sí.
Però llavors ho senties de la teva àvia i deies, aquí hi ha alguna cosa que em fa gràcia. I moltes dels contagis, i em sembla molt interessant, a part de l'evolució dels usos, aquests contagis que salten generacions.
Sí.
I de sobte et trobes a tu dient, segons què, hi ha uns amics que estan intentant, en el cas del català castellanitzat o el castellà catalanitzat, la reintroducció del fetent. Que dius, no, això és molt dels 80 de Madrid, no quallarà. Ho insisteixen. Llavors són paraules que veus...
Ho veus a la cara d'algú que està insistint.
Sí,
no, algú
i
que està...
A Madrid
que
no sé
vull
si...
Que passi, no?
No sé si han deixat de dir-ho.
Però ve d'aquest contagi d'una mena de fascinació curiosa per l'objecte paraula. No? I em semblava que, a banda de la qüestió lligada a una època, després hi ha les supervivències per
fetitxisme. Hi ha un punt de fetitxisme, sí. És innegable. I també hi ha una qüestió sentimental, si ho diu la teva àvia o si ho diuen a TV3, perquè d'alguna manera TV3 ha anat substituint l'àvia com a origen de la saviesa lingüística, no? Jo m'he trobat, per exemple, més d'una vegada que les coses quan se'n van a Norris, ara m'he trobat més d'una vegada escrit a Norris.
Com Chuck Norris.
Com si Norris fos un lloc. Clar, perquè és gent que no ha vist mai això, però ho ha sentit perquè és de les paraules fetits de TV3, no? I, en canvi, a mi em va passar al revés. Jo sempre ho havia vist escrit, però la gent no ho deia. Per mi és un terme literari, diguéssim, no? I, en canvi, per molta gent és un terme, diguéssim, TV3-ic, que l'assumeixen, però com que no l'han vist mai escrit, no saben escriure.
Sí, aquesta llengua, el TV3-enc, no? Pau Vidal també en parla sovint.
Sí.
I que en molts sentits també apareix l'entrada de normalització, no? Quan parles també de llengua. No sé fins a quin punt és un model lingüístic ara mateix, o de referència.
Preguntes a mi?
Et miro a tu, no et pregunto.
No.
Cara d'estranyesa a la taula.
No, jo ho tinc estudiat, inevitablement. Clar, O sigui, la meva idea és, es deia en 10.000 paraules, de les quals moltes eren incorrectes, i d'aquestes 1.000, TV3 se n'ha quedat 300, o expressions. I aquestes 300 les sents a totes les sèries, a tots els guions, i llavors molta gent es limita a aquestes 300, en les quals hi ha anar-se'n a Norris, i moltes altres coses s'han perdut, com aquestes cançons que jo sentia i que s'han perdut. No hi ha hagut com una selecció, no sé amb quin criteri, no sé com ha anat, però hi ha com un embut, i a mi el que em fa gràcia són les coses que hi eren i que ara no sonen.
Clar, i després és que amb el tema de la llengua, jo l'altre dia a casa vaig fer l'exercici amb el meu company de dir-li paraules de les que surten al teu diccionari, mm-hmm, a veure què li sonava i què no. I objectes, no? També. Mm-hmm. BH, la bicicleta BH.
Sí, sí, sí.
Oh, i de poc...
BH.
Ara està normativament TV3enca. Però sí, 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 en deien BH. I d'això, el llàgrim als ulls, dir BH, no? Atlas.
Sí, sí.
Però
sí,
llavors
sí.
També em vaig adonar que hi havia expressions que... no sé per quins canals, tornem, eh? Però els viaranys a vegades de la llengua escapen a tota lògica. I estem parlant d'anys 80, 90, TV3 ja existeix, que a mi sí que em sonaven i a ell no.
Sí.
I hi ha un decalatge d'anys entre els dos, no? A apalancar-se.
Sí.
No? I és curiós, perquè dius, ostres, certes paraules com és que van arribar a la meva adolescència, quan ja existien a la teva joventut.
Sí.
Tampoc estic dient que hi hagi una gran distància, però... Però és curiós, perquè de vegades jo recordo l'institut, que em sembla que és de les èpoques, no, de l'adolescència, és les èpoques en què la llengua és més ingènua i creativa, en el fons.
Sí.
I aspiracional, també, no?, una mica.
Sí, perquè vol ser, no?, vol marcar una certa identitat a través de maneres de dir que només les entens tu. Rasca, rasqui. No?
Sí,
jo encara dic que quina rasqui que fa, de vegades.
Sí,
sembla molt adolescent, però és que ha quedat impregnat en la meva memòria.
No, el que passa és que no és el fruit d'un estudi geogràfic, històric, sinó que és memòria. Llavors, clar, hi ha coses que potser encara les diuen la gent que va al meu institut, però que ja no les sento, diguéssim, a Barcelona. O sigui, hi ha un component geogràfic important. Vull dir que el català de fora de Barcelona ha evolucionat més lentament. I, per tant, potser hi ha gent jove que diu coses, no sé... Campdevànol, que potser a Gràcia ja no es diuen. I després també hi ha un component social, no? Si vens d'una família més pagesa, diguéssim, potser també hi ha expressions o refranys, no? Els refranys també depenen molt de cada família. Vull dir que no depèn només dels anys, sinó que depèn del lloc, i depèn de la família, depèn de la classe, i per tant hi ha coses que encara es diuen i hi ha coses que potser no s'han... Hi ha gent que no ha dit mai, ni als anys 70.
No, però per això, per tant, jo crec que el llibre et convida a fer l'exercici aquest també de...
Sí.
No? I no és, encara que s'anuncia com un llibre d'una memòria acotada, però t'adones que la memòria, en realitat, s'estira molt més.
És que aquí hi ha un personatge que per mi és una troballa important, que és el nosaltres. Nosaltres és un pronom que sempre m'ha fet molta gràcia. Ja havia escrit un llibre que era La música i nosaltres... perquè nosaltres ningú sap qui som. No? O sigui, és un misteri, no? Jo, clar, un dia jugo al Barça i l'endemà dius, hem guanyat, i penses, tu no has guanyat res. O sigui, tu no has xutat una pilota a la teva vida, però se sent part d'un nosaltres, no? O quan algú diu nosaltres i no sap si són els catalans, no sap si són els joves, no sap si són els precaris...
No sap si t'inclou, no? Vosaltres qui sou?
Clar,
jo?
Però és una paraula molt i molt tramposa. Llavors jo aquí l'he posada i a vegades és la gent de Figueres, a vegades és la gent que vam anar a l'escola pública, a vegades és la gent que ens agradava The Clash. O sigui, el nosaltres va canviant. I per tant, com que cada persona té el seu nosaltres, cada persona faria la seva tria de paraules... Algunes coincidirien, però moltes no, perquè el nosaltres va canviant.
Però és bonica la triar el pronom perquè reforça la idea de pertinença, no? I això fa que els lectors... Ah, sí, jo també hi era. Fins i tot quan no hi era. Hi ha un altre apartat que toca, diguem, directament amb el programa, que té amb la literatura, Vicenç, que també et volia preguntar, perquè hi ha un apartat parlant de lectura, hi ha l'entrada llegir, diu, als anys 60 i 70 llegir no es considerava patrimoni d'una minoria intel·lectualitzada, sinó una possibilitat més d'oci, igual com jugar a cartes o anar al cinema, no? I també en el llibre hi apareixen col·leccions com la de Salvat, Ràdio Televisió Espanyola, o els llibres que la Caixa regalava per Sant Jordi, aquella col·lecció vermella, em sembla que era, no? Sovint del Premi Planeta també patrocinava per allà, hi havia tot de... I també una cosa que era molt, és molt apocal, que té a veure amb l'aparició de llibres fenomen, i tu parles de Rayuela, no?, de Cortázar, sí, és a dir, tot, un moment determinat, per tenir alguna conversa amb algú, havies de llegir determinats llibres, que això no sé si passa avui en dia, o si passa amb els llibres, o si passa només amb les sèries, o...
Clar, hi ha un terme important que és tedi. O sigui, el tedi era oceànic.
No vols dir la botiga alemanya de...
No. D'ossets.
Exacte.
I llavors... el tedi t'impulsava a fer coses que, vistes a distància, doncs no tenen... O sigui, ara no es farien. Això, cucs de seda, col·leccions de segells...
Absolutament.
Cromos, cartes...
Cucs, no? De seda, o sigui, fins a quina edat?
Cucs de seda... o sigui, 12, quan anaves a l'institut ja s'acabava tot. Tot això s'acabava, però 10 o 11... Clar, a l'estiu escrivies cartes als amics, perquè tampoc els trucaves, llavors nosaltres tots tenim una caixa amb cartes de gent que o s'han mort o fa temps que no veus, però la carta ara seria una fricada, escriure 10 cartes a l'estiu, però llavors es feia, i llegir era una de les opcions gratuïtes i acceptables de passar l'estona, llavors tothom llegia. Jo tenia amics que suspenien i que no van arribar ni a l'institut i que llegien més que els alumnes que ara arriben a la universitat, perquè llegien, no sé, Luis Martín Vigil, Yo dejé la heroína... O sigui, llegien llibres que potser no eren els més recomanables, no? No tothom llegia allò, Mark Twain o Stevenson... Però, no sé, un llibre, la biografia d'això de Bob Dylan... O sigui, llegir no era especialment... No estava connotat com ara, que és una cosa ja que sembla pedant, sembla postureig... I llavors apareixen dues editorials que em va saber molt de greu que s'ensorressin. Una és Bruguera, perquè Bruguera, la meitat del que llegia m'ho publicava Bruguera, des de Mortadelo fins a Borges, era Bruguera, i després Laia... que, esclar, tots teníem el Wittgenstein així, que tant l'obríem, i textos filosòfics i de novel·la negra. Llavors, clar, són dues editorials que quan van desaparèixer em vaig sentir força trist.
Insinues que el Tractatus no forma part de la tauleta de nit de tothom avui en dia?
No crec que ho estigui dient.
No, o sigui, era habitual començar el Tractatus. Jo no el vaig acabar mai. Però... com a repte, començar el tracte... De fet, era curtet.
Sí, sí.
I com que era de Laia, d'alguna manera, era el nostre, també.
Era un símbol d'estatus, també, aquests determinats títols, no? I, efectivament, Bruguera és l'educació sentimental i literària de molta gent. El Libro Amigo, aquella col·lecció, també.
Sí. No, hi havia des de Boris Vian, hi havia tota mena... Jo diré que Rayuela també ho devia treure a Bruguera en algun moment donat. Butxaca... hi havia, per exemple, l'amant de Lady Chatterley, jo el tenia en Bruguera, o sigui, unes coses força curioses.
Però trenquem moltes llances a favor dels millennials, perquè...
No, i a favor del tedi, també, això de llegir, no?, cucs de seda, col·leccions de coses, seria una mica com el que ara recomanaríem als nens, no?, i que no estiguin a la pantalla, vull dir, som nosaltres és que tenim a l'abast un paradís constant de distraccions.
No, la pantalla ha estat una màquina de destrucció massiva de tedi, això ja ho podem dir, i el tedi és la base de la creació, perquè, és clar, si tu ja tens Game of Thrones, vull dir, ja no has de... O sigui, això ja t'omple, diguéssim, no? Però quan tu tens una tarda i ni tan sols existeix el concepte... aïllat, perquè vas a la teva habitació i no hi ha res. De fet, és com una cel·la monacal, no? Anaves a una habitació i no hi havia res, hi havia un tocadiscos, amb sort, amb els 10 discos que ja havia sentit moltes vegades, i llavors donava per crear.
Estem tornant a això, si parlem d'aïllament.
Sí, però jo veig nens que van amb cotxet amb la pantalla, ja, Sí, no sé si ho heu vist.
Però jo, crec que, jo sí que estic d'acord amb el que diu la Maria. Jo crec que hi haurà un moment que receptarà el tedi.
Sí, sí.
Com que tot torna, sí. I de la mateixa manera que es tornarà a receptar neu a la muntanya sense córrer, que és el que s'ha fet sempre, però després sí. Es descobrirà que es pot anar a la muntanya sense
sí,
córrer,
sí, sí,
es descobrirà
sí,
que el tedi té efectes favorables
sí.
per la salut, diguéssim.
Hi ha una imatge que apareix en moltes pel·lícules que és l'home, perquè normalment és un home, que està en una pensió... estirat al llit, panxa a l'aire amb les mans a darrere al cap, mirant el sostre. Això era una postura molt habitual, ara evidentment no té cap sentit perquè si tens el telèfon ja no mires el sostre, però hi havia una certa familiaritat amb el sostre, o sigui, sabies les esquerdes que hi havia els... No, no, un dia parlant amb la meva mare em va explicar com era el sostre de la seva infantesa, perquè era un paisatge constant, no? I en canvi ara potser la gent no sap ni com és el sostre, que ja és no saber.
Era l'època que es feia, era l'època que es feia punching, que també...
Punching, efectivament, el punching.
I això a la Cerdanya hi ha una revista que encara es diu punching, una revista d'oci, vaja, i de lleure, no?
Sí, sí, bé, el punching era molt vinculat a l'escoltisme, també, ara seria el napping, no?, però...
La gent fa napping?
Napping.
Quan la gent diu estic de punching és d'estic apalancat a casa. Ara mateix. No sé si abans era llavors estirar-se i fer migdiades
al bosc. O sigui, punching era, he menjat molt, no hi ha activitats fins d'aquí 2 hores, perquè, clar, en el món de l'escoltisme els pobres caps havien de descansar, també, no? Llavors hi havia una zona morta que presumptament feies la migdiada, però bàsicament feies coses semiprohibides i, per tant, el punching generava una certa idea de clandestinitat. Per exemple, les novetades es feien a l'hora del punching... Les trobades, diguéssim, sentimentals es feien a l'hora del punching.
Si tu parles de punching i petting a la mateixa entrada, de fet.
Sí, és que és dels pocs gerundis de l'època, perquè ara hi ha molt més gerundi d'aquest. El petting era una forma... Ara en diuen ficar mà.
No, petting persisteix.
Sí. Bueno, és que tu
el que és punching
estàs
ha perdut molta
bombolla,
intensitat.
Perquè petting i punching, si ara sortim aquí a la Diagonal, no sé si la gent...
Podríem comprovar. Podem sí. fer un reportatge paral·lel.
Hem d'aclarir que una unitat molt gran.
O sigui, ara el petting se'n diuen preliminars, però llavors era inici i final. Petting era...
L'objectiu en si mateix, és maco.
Era un procés que no generava cap altre procés posterior.
Ara que dius procés...
És més enllà.
La paraula que m'està interessant.
Se m'ha escapat.
Ho he dit 2 vegades. Ara que he dit procés 2 vegades... No, una altra de les coses que m'ha agradat molt de l'organització en diccionari és que anàvem des d'això que diem, no? Certes paraules molt connotades, a certs objectes... certes màquines, certs còmics, certes figures, fins a paraulotes grosses
sí.
que marquen o que travessen tota una època, normalització, modernitat, sí. postmodernitat...
Mm-hmm.
I una mica el que em semblava molt interessant era com abordaves tu aquesta imbricació, o almenys fins a quin punt la consciència d'aquesta imbricació, no? De dir, potser estic jo aquí fent punching, etcètera, però alhora hi ha la consciència que estem en un procés de normalització amb tot el pes de tot això, no? I a mi m'hi portava a pensar ara, no? És a dir, no només aquestes paraules que ja tenim connotades històricament, sinó, per això deia el procés, no? El futur, l'actualització, diguem-ne, d'aquí 20 anys de la memòria vintage, quines paraules trobarà ara com a paraules, allò, apocals, no? Una, òbviament, és procés, però... No sé si
potser
en
encara,
moment...
potser sí. encara ho diran, potser serà d'actualitat el procés d'aquí 20 anys, perquè no sé, potser que duri, tingui una durada encara.
Bueno, però també em feies pensar en aquests debats de normalització, no? Encara sí. estem en la normalització, ja sí. no estem en la resistència, estem en el procés...
És
no?
que aquí hi ha molts aspectes, hi ha molts aspectes. Hi ha un aspecte i és que nosaltres... Clar, la meva adolescència concreta era justament entre... Llavors en dèiem punk, però ara se'n diu punk, és una cosa molt estranya, o sigui,
és cert.
I llavors hi ha una cosa que deia l'afterpunk. Llavors, jo vaig coincidir amb aquesta època, que era l'època de Joy Division, de Bauhaus, de Décima Víctima, era una gent molt depriment, que això lligava molt amb els 17 anys, diguéssim, que tot és una merda, llavors hi havia a la teva disposició tot de gent que deien
que
tot és una merda,
que efectivament tot
però
era una
en
merda.
Aquell moment... I això va coincidir després amb la postmodernitat. Llavors la idea era que això s'acabava tot, perquè, clar, després de l'afterpunk ja no se sabia què hi havia i després de la postmodernitat tampoc. I, evidentment, el problema va ser que després d'això van venir altres coses. i la sensació que això s'acabava, o sigui, jo tinc la sensació que des de llavors hi ha hagut una sèrie de suplements, moviments com suplementaris, però que mai ha tingut, cap ha tingut la categoria que podia tenir, doncs, jo diria que el grunge va ser l'últim moviment que va durar més d'un any, per entendre'ns, no? I després hi ha com micromoviments coincidents, la postmodernitat ja no se sap ben bé, el post-post no se sap què hi ha, i la normalització també va tenir un efecte, perquè em sembla que és molt important per notar una mica l'ambient de l'època. Clar, quan es mor Franco nosaltres som adolescents. Quan comença la concepció de l'Estatut, nosaltres, o sigui, diguéssim que l'Estat es va modernitzant i nosaltres anem creixent junts. Hi ha la sensació que està començant alguna cosa nova i millor que l'anterior, i tu a la vegada també estàs començant alguna cosa a la universitat, per exemple, i això era bonic. I després hi va haver la gran patacada de que en realitat les coses no eren tan bones com semblava, i la normalització, clar, quan nosaltres teníem això 18-20 anys, semblava que, doncs, per Sant Jordi del 2019, la majoria dels llibres venuts serien en català, per exemple. Hi havia aquesta idea, perquè normalització, en el fons, era això. Per tant, hi ha una certa frustració generacional, perquè si tu quan neixes, que és el que passa ara, quan vas a l'institut ja et diuen que seràs precari, que no tindràs feina, tens una manera d'enfocar el món. Però si tu, quan ets jove, apareix la Constitució, l'Estatut, torna a Tarradellas, apareix TV3, és un moment de creixement, llavors la sensació que tenim ara que les coses no estan a l'altura de les expectatives és una mica paralitzant.
Clar, i en aquest procés de processos, també m'ha quedat molt l'atenció el capítol, l'entrada que dediques a l'Uf Badiell de Quim Monzó, sí, i el que sí. Significa generacionalment, sí. No? Com a llengua literària.
Clar, és que l'Uf Badiell jo recordo perfectament el meu amic Xavi, que espero que estigui escoltant, que quan estàvem a l'institut em va deixar aquest llibre. El meu amic Xavi no va estudiar cap carrera. Uh-huh. I estava llegint un llibre que no li feia llegir ningú obligatòriament, i que era de Quim Monzó, i que acabava de sortir. Llavors me la va deixar, jo vaig flipar, literalment, i vaig descobrir que es podien escriure coses molt diferents de les que llegia. I no va ser un moviment orquestrat des d'un cert mandarinatge, sinó que estava de moda llegir els llibres de Quim Monzó quan anava a l'institut. I ara em resultaria molt estrany que algú llegís l'equivalent, no? Que no sé ben bé qui seria, suposem...
Vigila, ara estàs a punt de...
No.
És una gran responsabilitat el que estàs a punt de dir.
Irene Solà, per exemple, no? Una persona jove i que escriu d'una manera que no és la de sempre, que tu amb 17 anys l'estiguis llegint en un institut. O sigui, si algú fa això ara seria un friqui considerable. Però en aquella època formava part de la lluita contra el tedi.
Dius que et va deixar el llibre, li vas tornar? Perquè no tornar el llibre també és una actitud vintage.
Jo diria que sí. Es tornava més els llibres que els discos. Els discos arribava un moment que ja només deixaves els que t'era igual que tornessin o no. I amb el temps la col·lecció de discos, que encara la tinc força sencera, clar, diríem, la meitat són els que jo volia i l'altra meitat són els que arribaven via la caixa, que també regalava discos, o la col·lecció dels pares de Ray Conniff, per entendre'ns, que acabaven també ficats allà, i després tots aquells que et van deixar i que en realitat et van enredar, et van estafar, diguéssim, que te'ls van deixar i es van quedar els teus, que eren els bons.
En tot cas, si us deixen aquest llibre, si us plau, torneu-lo, perquè Memòria Vintage és, entre moltes altres coses, tots aquests anys de memòria cultural, social, de referents a tot tipus, un llibre que convoca, en fi, publicacions com El Víbora, El Diari de Barcelona, icones com Nadia Comaneci, Emerson Fittipaldi, idees i manifestacions i moviments com la postmodernitat, la semiòtica, en fi, La Movida, Morricone, àlbums de cromos, tot allò que heu viscut i el que no heu viscut, però sabeu perquè recordeu, com la Maria Rovira, que tots aquests referents, fins i tot els d'abans i els ara també els convoca. Doncs la Memòria Vintage del Vicenç Pagès Jordà, moltes gràcies per compartir-la, la teva memòria, les teves fitxes, i esperem segones parts, perquè tens molt material encara, no?
Sí,
l'ampliadora.
Però...
L'ampliadora.
L'ampliadora, que no quedi...
L'ampliadora quedarà...
Petita, aquest, quedi petita.
L'únic moment que s'ha esmentat serà en aquest programa. I serà el
pensa
programa.
La fotografia analògica està tornant, eh?
Ho diu Borja Bagunyà, que tot el dia va, efectivament, amb una càmera compacta...
Que és un vintage fotogràfic.
Sí, que sí, últimament, sempre ve aquí al programa amb la càmera
de fotos. Sí, però és retro, sí, és diferent. És diferent.
No, que jo ja tirava en l'època.
Ja.
En el meu cas, és un vintage.
Veníem a defensar un cas personal, no?
Era exacte. Jo,
és un nosaltres.
Correcte.
És un nosaltres d'en Borja.
Volem una expo amb aquestes fotos, tard o d'hora, esperem-ho, Borja.
Sí. Esperem.
Borja, Anna, Maria i Vicenç, gràcies de veritat i fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies. Sí.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I sense temps ni cronologies, torna el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic prou bé, gràcies.
Està molt bé viure al marge del temps. Poques persones poden dir això.
Sí.
Per tant, clar, no, hi ha coses que no t'escau cap adjectiu, ni vintage, ni modern, ni millennial, ni... En tot cas, avui, repassant tots aquests conceptes, no?, i navegant entre també diferents generacions, quina biblioteca ens vas visitar?
Sí, llavors m'ha fet pensar, com ho plantejaves, en la querella dels... antics i dels moderns, que és inacabable, eh? Vull dir que cada 20 anys torna, cada 30 anys, i sempre acaben guanyant els moderns, que després es tornen antics, més o menys així, més o menys llei de vida. En una novel·la de Jules Verne, ens anem al 19, per tant, ja hem parlat de Jules Verne aquí, de la biblioteca del Capità Nemo, però aquí és molt diferent, és París al segle XX, és la primera o segona novel·la que va escriure Jules Verne, és una novel·la de joventut que li va ser refusada per l'editor i que va abandonar, que va ser perduda i que va ser trobada al començament dels anys 90 i publicada el 1994. En català existeix, traduït per Manuel Costa Pau. Per tant, és una novel·la de la qual es pot admetre que l'editor tenia raó quan deia que potser no calia publicar-la, hi ha molt poca matèria literària, però és una novel·la que és molt interessant perquè retrata un Jules Verne molt diferent de l'imatge que en tenim, que l'imatge que persisteix a Jules Verne és algú molt, molt afí amb els avenços tecnològics, molt positivista, i en canvi en aquesta novel·la de joventut és molt escèptic i fins i tot molt crític amb tots els progressos tècnics, tecnològics que es podien albirar o que ja existien a la dècada dels anys 60 del segle XIX. El paisatge és un París al segle XX, és a dir, exactament 100 anys després de la redacció del text, és a dir, el 1963, anecdòticament és l'any en què vaig néixer, però vaig no pas tenir cap relació, en què doncs hi ha un personatge, se segueix un personatge així, que, això, repeteixo, no és gaire interessant, però és més l'ambient que és interessant. I és un noi molt culte i se'n va a la biblioteca, la gran biblioteca que avui és la Biblioteca Dita Nacional, que al temps de Jules Verne era Biblioteca Imperial, i que, doncs, que és una biblioteca real, i que doncs existeix en la novel·la el 1963, però transformada per la tecnologia i la ciència, però com una dèria, com una obsessió col·lectiva cap a la ciència. Això vol dir que la literatura, els grans autors literaris, són a les reserves, allà al fons. I de tant en tant arriba algú que diu: on és Voltaire? On és Dant? Diu: ui, aviam, intentem trobar-los.
Sí, deixem baixar el magatzem.
Això, eh? Llavors, què llegeix la gent en aquest 1963, escrit el 1863? Llegeix el manual del bon obrer de fàbrica, llegeix compilació de problemes elèctrics, llegeix tractat pràctic del greixatge de les rodes motrius, que aquest estic segur que t'hauria encantat.
Aquest m'encanta, el títol. Vaja, trobo un recull poètic preciós.
Però no és poesia, justament. Ja és absolutament assaig tècnic, tecnològic, el que es vulgui. Llavors, aquest protagonista ho troba molt trist. El protagonista principal, que es lamenta de la pèrdua de la literatura, té un oncle bibliotecari que ell sí que salvaguarda la literatura, els té així guardats, i diu el perfum literari li pujava al cervell com l'emanació càlida dels segles passats. Això per la desena de volums de literatura tal com s'entén que té guardats a casa seva perquè els ha salvat perquè a la biblioteca feien nosi i els acabaven llançant. Però no vol dir que en aquella època no es feia literatura com l'entenem avui o poesia com l'entenem avui, però és una poesia, una literatura absolutament impregnada o contaminada o infestada, no sé com cal dir, per aquesta obsessió tecnològica i, per tant, els reculls de poemes d'autors contemporanis es diuen harmonies elèctriques, meditacions sobre l'oxigen, el paral·lelogram poètic o les famoses odes descarbonades.
M'encanta, trobo que un cop més haurien de concórrer a qualsevol premi poètic únicament pel títol, eh? I tot això, imagina't, em recordo el dia que vas venir a Ciutat Magrana, exacte, amb tot de títols també sortits de Rabelais.
De Rabelais, sí, i tant. El gran inventor de títols, i aquí Jules Verne, potser era un homenatge que li volia retre, no ho sé. Després Jules Verne, en les novel·les que va publicar, es va cenyir a coses molt més rigoroses i, en el fons, potser... És a dir, aquesta novel·la és avorrida com a novel·la, però té aquestes coses d'atreviment, potser de joventut, de la qual potser es va penedir, i aquest atreviment és bastant entranyable.
Doncs celebrem, per tant, la joventut berniana,
això,
si ens dona aquests fruits. Gràcies, Joan Lluís, que vagi molt bé.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Monsters away.
I acabarem avui fent memòria musical amb un dels grups, com no, referenciats en el llibre del Vicenç Pagès Jordà. Amb vosaltres, Dolors Joanola, la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Des del seu últim àlbum, l'Abbey Road, els Beatles en el medley Golden Slumbers, Carry That Weight. And I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. I will sing a lullaby.